L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dijous, dia 6 de novembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Finalment, la ciutat ha esquivat els efectes de la tempesta, tot i una punta d'intensitat de 144 mil·límetres per hora. Avui tindrem les dades facilitades per MeteoSap del registre de la pluja caiguda aquest dijous. Finalment, no ha estat tant com apuntaven les previsions. No han hagut afectacions destacades a la ciutat d'aquesta tempesta. Avui també comentarem altres informacions. Parlarem de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca. Està d'enhorabona, ja que és l'únic centre europeu seleccionat per un prestigiós programa cultural al Japó. Parlarem amb la directora del centre, Yolanda Cárdenas, i també amb un dels professors d'anglès i de japonès, en Sergi Garcés. De fet, ell, Sergi Garcés, i també quatre alumnes viatjaran al Japó per conèixer la llengua i la cultura japonesa. I acabarem parlant d'esports i també de periodisme, ja que la santandreuenca Alicia Arévalo ha estat guardonada amb el Premi Comunicació en el 18è Premi Dona i Esport, que lliura l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Institut Barcelona Esports. Un nou reconeixement a la santandreuenca Alicia Arévalo, que va iniciar la seva carrera professional a Ràdio Sant Andreu. Aquestes i altres informacions en aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca, com la resta de Catalunya, ha patit una tempesta aquest dijous. Volem analitzar quina és la situació a Sant Andreu de la Barca. Com sempre ho fem amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap. Molt bon dia, Carlos.
Bon dia, Jordi.
Bé, per aquest dijous s'ha activat el pla Inuncat per aquesta previsió de pluges intenses que han caigut sobretot a primera hora del matí. Volem saber quina és la situació i com tindrem la resta del dia. Carlos.
Bueno, la situació, pues eso, hacemos un poquito balance, ¿no? Ha pasado pues esa línea de inestabilidad con chubascos, tormentas bastante intensos que de momento nos dejan aquí en San Andreu un acumulado de 16,2 milímetros con una intensidad máxima de 144 milímetros hora a las 7:45, que ha sido el momento donde pues con más intensidad ha llovido. La suerte, vamos a decir entre comillas, es que bueno, pues esta línea ha pasado muy rápido, no eran precipitaciones que se quedaban estáticas, por lo cual bueno, pues a pesar de que ha llovido con intensidad, pues no hemos registrado pues unas cantidades al final demasiado abundantes, ¿no? Y bueno, pues un poco ese es el balance. Ahora la línea ya ha sobrepasado nuestra vertical y como se ha ido desplazando a lo largo de este inicio de la jornada, pues se va desplazando hacia el este, con lo cual ya nuestra zona quedaría un poco al margen y ahora toda esa inestabilidad pues se desplaza a las comarcas del norte de Barcelona y de Girona.
Per tant, el que sí que s'esperava era una intensitat més gran de la que finalment, almenys a Sant Andreu de la Barca, ha caigut, no, Carlos?
Bueno, no, quizá no que se esperase más intensidad, lo que pasa es que, bueno, pues a veces los modelos pueden no tener toda la información, ¿no? que tenemos nosotros un poco desde nuestra posición. Y bueno, pues dan unos acumulados que dependiendo de la velocidad a la que se mueva el frente, como que llueve con intensidad, pues que retrasen ese frente el paso, que dure una hora más o una hora menos, te cambian muchísimo los registros, evidentemente. Ya se veía, ¿no?, que el paso iba a ser bastante rápido, con lo cual, pues también se intuía un poquito que quizá los acumulados pues no iban a ser tan grandes como marcaban los modelos. Pero hombre, respecto a intensidad, 144 milímetros hora no está nada mal. Es una intensidad que, recordemos, significa que si durante una hora lloviese con esa intensidad, se acabarían acumulando en esa hora 144 litros, lo cual pues sería de haber pasado una cantidad muy, muy importante.
Protecció Civil sí que va activar doncs, el dimecres al migdia el pla Inuncat. El vespre, doncs, mica abans de les 10, es va rebre aquest missatge al telèfon mòbil d'alerta a la ciutadania perquè tingués cura de la previsió del temps que teníem prevista per al dia d'avui. I des del Servei Meteorològic de Catalunya sí que va avisar doncs, aquest dimecres que podia deixar acumulacions que podien superar els 50 litres per metre quadrat en el conjunt de l'episodi. Finalment, i segons el que hem tingut fins ara i el que es preveu, aquesta xifra, evidentment, no arribarem aquí a Sant Andreu de la Barca.
No, aquí ja, com digo, lo que es el grueso del episodio, lo que se esperaba que podía causar pues más problemas, ya no está sobrepasado. Ahora ya el resto del día seguiremos un poco con tiempo inseguro, no se descarta que pueda volver a llover, sobre todo a partir de media tarde y hasta el final de la jornada, pero ya hablamos de chubascos más locales, menos intensos, que pueden seguir sumando algunos litros, pero no creo que de ninguna manera lleguemos a esos acumulados cercanos a 50.
Per tant, tenim una situació doncs, molt millor de la que es preveia en el dia d'ahir, però això és el que porta les tempestes, que a vegades són imprevisibles, no, Carlos?
Evidentemente, habrá registros, veremos, en que se haya cumplido pues, ese nivel de aviso y posteriormente de alerta, pero evidentemente con tormentas no podemos pretender que en todo el territorio se cumpla a pie juntillas una previsión. O sea, al final, a veces cuando son frentes sí que es más fácil valorar un poquito cómo puede llover de manera general, pero con tormentas ya de por sí son fenómenos muy locales y, bueno, pues la intensidad va variando según avanza y habrá zonas, veremos al final de la jornada cuando hagamos balance, que sí que posiblemente se haya alcanzado, incluso superado, pues ese nivel, ¿no?, que nos hablaba de 40, 50 milímetros acumulados. Y en otros, pues nos habremos quedado por debajo y en otros, pues más lejos o más cerca de ese valor. Pero evidentemente es un valor de referencia para tener una idea de lo que podía pasar. Y ahora, al disponer de esta herramienta, que son esos envíos a los móviles, sobre todo sabiendo que hoy el paso de esa línea iba a coincidir más o menos con los desplazamientos pues hacia el trabajo, hacia los colegios y tal, pues bueno, no está de más informar a la población que esté informada porque, bueno, pues hace no mucho ya vimos qué pasa cuando la población pues no tiene esa información.
Doncs i tant, a Sant Andreu de la Barca podem dir que la tempesta pràcticament no ha deixat incidències remarcables, per tant és una molt bona notícia. I abans de finalitzar, Carlos, recopilem totes aquestes dades d'aquesta tempesta. Carlos.
Pues en estos momentos que hablamos, acumulados 16,2 milímetros, con una intensidad máxima de 144 milímetros hora a las 7:45 y, como decía, pues todavía hasta el final de la jornada y especialmente pues a partir de media tarde puede ir lloviendo, todavía seguiremos con tiempo inseguro lo que resta de día, pero ya pues de forma mucho más débil, dispersa y con menos intensidad de llegar a afectarnos esos posibles chubascos nuevamente a partir de media tarde.
De totes maneres, demanem prudència a la ciutadania santandreuencs i les santandreuenques. Carlos Lara, gràcies una vegada més per aquestes dades que ens aportes des de Meteosap, que són dades, evidentment, doncs, valuoses i que també ajuden molt als nostres oients. I aquest divendres farem la previsió de cara al cap de setmana. De cara al cap de setmana ens pots avançar alguna cosa o de moment no està clar?
De momento, Jordi, me he centrado en este episodio y no me he puesto ni a mirar lo que nos espera el fin de semana, pero parece que la inestabilidad grande venía hoy y bueno, pues el fin de semana ya el viernes comentaremos un poquito cómo se nos presenta, pero realmente hoy era el día más complicado de la semana.
Com sempre, Carlos, previsió, partit a partit.
Eso es.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Institut Montserrat Roig està d'enhorabona. Serà l'únic representant europeu a l'intercanvi cultural al Japó gràcies a la beca que ha concedit la Fundació Hakuhodo. Quatre alumnes de l'Institut i també un docent viatjaran al Japó. De fet, l'Institut ha estat seleccionat enguany per participar en aquest prestigiós programa d'intercanvi. Es tracta d'una convocatòria internacional molt restringida on només hi poden participar 10 països de tot el món, amb un màxim de 40 alumnes en total. L'Institut Montserrat Roig serà l'únic representant d'Europa en aquesta edició, fet que accentua encara més la importància d'aquesta selecció. Des de fa 3 cursos, l'Institut imparteix de manera regular i avaluable l'optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO, sent un dels únics 5 centres a Catalunya que ofereix aquesta matèria. Aquesta aposta per l'obertura internacional i l'interès per la cultura nipona ha estat clau per rebre aquesta oportunitat única. La beca permetrà que un docent i 4 alumnes del centre viatgin al Japó per participar en activitats culturals i educatives amb d'altres estudiants de diversos països. L'equip de professionals del centre estan molt satisfets i orgullosos per aquesta fita. És un reconeixement a l'esforç del professorat i també de l'alumnat, alhora també una oportunitat extraordinària per seguir enfortint els vincles entre les cultures des de l'educació pública. Yolanda Cárdenas, directora de l'Institut Montserrat Roig.
Home, per nosaltres és una ocasió d'una oportunitat que no hem deixat passar, però s'ha de posar en alça el valor que té i el que val la persona i les persones que són els dos docents que tenim de japonès, perquè tenen molta formació i estan supercapacitats. Aleshores, és una oportunitat especialment pels alumnes, perquè ja se sap el cost que suposa tot això, és completament gratuït i s'ha de, com deia, posar en alça que és un dels 10 països que estan seleccionats per poder fer aquesta o gaudir aquesta beca. Aleshores, estem molt orgullosos, no puc dir-te una altra cosa.
I de fet que l'Institut sigui, podem dir, que referència, no?, en ensenyament de japonès, de llengua i de cultura japonesa.
Això és molt important, perquè hem obert la porta a introduir aquesta cultura que sembla que no, però interessa molt entre l'alumnat d'aquesta franja d'edat, no?, entre els 12 i els 16 anys. També aprenem, els que no estem tan posats en la cultura japonesa, també dels propis alumnes, no?, del manga, de l'anime i de tot el que, a part del professorat, de tot el que ells ens ensenyen, no?
La beca ofereix un programa en dues fases. Primer, aquest mes de novembre, el professor de japonès Sergi Garcés viatjarà al Japó durant 18 dies per rebre informació específica. El mes de maig tornarà al país asiàtic acompanyat, això sí, de 4 alumnes de l'Institut Montserrat Roig que han estat seleccionats per la seva motivació i també la seva capacitat d'aprofitar aquesta experiència. Durant la seva estada, aquests estudiants, tal com s'explicarà Sergi Garcés, conviuran en una residència ubicada a les antigues instal·lacions olímpiques de Tòquio i compartiran també activitats amb joves de diferents països. A més, faran una inversió cultural de 3 dies allotjant-se amb una família japonesa. Aquest projecte ha comptat amb el suport de la Fundació Japó, que ha ajudat a la implementació de materials i també metodologies. Hem parlat amb Sergi Garcés, el professor de japonès de l'Institut Montserrat Roig, que en pocs dies viatjarà al Japó i tornarà al mes de maig.
Bé, sóc el Sergi Garcés Claramunt, i sóc coordinador de quart d'ESO de l'Institut Montserrat Roig, en el qual faig de professor d'anglès i de japonès.
Bé, primer de tot, com heu rebut vosaltres, com veu rebre la notícia de que l'Institut Montserrat Roig havia estat escollit?
Bé, amb molta alegria. Vull dir, de fet, ja era com... Era el segon any que ho provàvem, i de fet el primer any teníem molts números, però una de les condicions que té aquesta beca és que els estudiants hagin fet un mínim d'hores. Com que l'any passat no es complia, ja no vam arribar ni a participar. I aleshores aquest any, pues, a través de la Fundació Japón, que són de Madrid, que són, col·laboren amb nosaltres donant-nos material didàctic, parlant amb nosaltres per veure com millorar el tema de classes, nosaltres també els hi donem pues, el nostre feedback, per dir-ho d'alguna manera, i ells ens deien que tenien moltes possibilitats de ser-ho i finalment va ser així. De fet, hem de pensar que el Montserrat Roig l'any passat tenia 90 estudiants de japonès, cosa que amb els instituts que fan japonès és una cosa poc vista. Vull dir, normalment parlem de 5-10 estudiants, i clar, aquí en tenim 90 l'any passat, aquest any en tenim 75, crec, però també és perquè l'any passat primer i segon eren trimestrals i aquest any segon és anual, amb la qual el nombre d'estudiants és més petit.
Amb aquesta beca d'aquests alumnes que estan estudiant japonès, ara explicarem després com són aquestes classes, que porteu uns anys d'experiència, quatre d'aquests alumnes aniran al Japó.
Sí.
Dels professors que ensenyeu japonès, sou dos professors aquí a l'Institut Montserrat Roig, un dels professors, en el teu cas, aniràs al Japó pròximament, no?
Aquest diumenge surt el vol, vull dir que tan pròximament com aquesta setmana. Sí, la beca és per un professor i quatre estudiants. Llavors la beca es divideix en dos. Primer, el professor va fer formació. Diguem que va preparar una mica l'anada dels nanos quan ells hi vagin al mes de maig, acompanyats novament pel professor. Això és una trobada al Japó dels 10 països escollits. S'entén que hi participen, no, evidentment no tots els països del món, però tots els països en els quals hi hagi una fundació en Japó, no, etcètera, etcètera. I aquest any, segurament no te'l sabré dir tots, però hi ha Brasil, hi ha Mèxic, i som nosaltres, que som els únics d'Europa. I després ja són països asiàtics com Tailàndia, Filipines, Sri Lanka, Mongòlia, algun altre que em deixo, i també hi ha Austràlia. I no sé si he respost del tot a la teva pregunta.
Ah, però en aquest cas sí que és important, no?, el fet de que l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca sigui l'únic institut europeu que participa aquest any en aquestes trobades, en aquest cas al Japó. Per tant, per vosaltres és un gran premi, no? I reconeix suposo que la vostra tasca, la vostra feina en aquests darrers anys que heu portat la llengua japonesa, la cultura japonesa a l'institut, no?
Sí, perquè em sorprèn una mica que això, no?, el fet de que siguem els únics representants europeus. Entenc, si hi ha una fundació en Japó en Madrid, estic segur que n'hi ha una a Alemanya, n'hi ha una a Anglaterra, vull dir que no són les úniques, i que nosaltres siguem els únics representants europeus, doncs suposo que denota una mica el nivell o el que ells veuen que nosaltres podem aportar en aquesta trobada. Cada país porta quatre estudiants, llavors hi ha com una trobada ara dels professors per compartir, doncs, una mica com fem les classes, les experiències, i per rebre una formació per part d'aquesta fundació, la Hakuhodo, que és la que ens convida. I després hi haurà un intercanvi cultural entre els nostres nanos i els nanos dels altres 9 països, més els japonesos, que de fet són els que fan d'anfitrions i els que ensenyen, pues, cultura, llenguatge, societat, etc, etc.
Aquesta estada del mes de maig d'aquests 4 alumnes, de quins dies o quants dies estem parlant?
De 14-15 dies, i és una estada que consist... Bueno, o sigui, els nanos dormiran al que havien estat les antigues instal·lacions olímpiques. Tòquio va ser ciutat olímpica l'any 64, ho ha sigut més recentment també, però crec que s'utilitzen una mica aquestes antigues instal·lacions com a lloc on ells dormen i tot. Els nanos dormiran amb nois japonesos, o sigui, hi haurà habitacions per noies on dormiran noies japoneses amb els del nostre país, no sé si es barregen entre països també, i els nois dormiran amb els nois, llavors així també faran com immersió. Durant els dies faran classes, es visitaran, crec, un parell d'instituts, hauran de fer una representació cultural, que això està per veure i els té molt nerviosos, i després hi haurà 3 dies cap al final en el qual cada un dels nanos anirà a una casa. I llavors aquell dia estaran sols, vull dir, aquells... des d'un divendres a la tarda fins un diumenge al migdia en què se'n van amb una família i estan aïllats per fer encara més immersió.
Clar, teniu més de 70 alumnes que estan estudiant japonès, sí. Actualment només van 4.
Sí.
Heu fet un sorteig, com heu fet, Sergi?
Bueno, primer es descartaven automàticament tots els alumnes que no complien les condicions del programa, que era el número d'hores que haurien de tenir i que no tinguessin encara, per exemple, presos hiragana i katakana. ¿Vale? Vull dir, hi ha unes condicions que no són gaire, diguem, no demanen molt. Tenint en compte que t'estan convidant, doncs no demanen molt. Però llavors aquests ja es descartaven. Per tant, havien de ser els alumnes que havien, quan vam començar fa 2 anys, aquest és el tercer any que fem això, alumnes que haguessin començat aleshores, perquè aquests serien els que complien aleshores. D'aquells, evidentment, no havien continuat tots, i després, dins d'aquests, doncs, el que tinguessin... Aquí hi ha dues coses, evidentment. Han de ser nanos doncs, que tinguin bon nivell de japonès fins a cert punt, perquè al final l'aniran a aprendre, però també doncs, durant aquests mesos els hi faré formació addicional, i a més que sigui gent que et puguis endur de viatge durant 15 dies al Japó, tenint en compte que no és habitual que quan es faci una sortida, encara que siguin només 4 nanos, hi vagi un professor sol. Sempre a nivell de, doncs, de departament d'ensenyament, qualsevol sortida de centre hi ha dos professors pel que pugui passar, però en aquest cas la Fundació Hakuhodo és molt clara en aquest sentit. El viatge és per un sol professor, per 4 alumnes, no hi poden haver, encara que ho pagui el centre, no hi poden haver professors convidats, doncs una mica aquesta és la manera en què hem escollit.
En el teu cas, Sergi, tens un ampli coneixement de la cultura japonesa, de la llengua japonesa, també has visitat en diverses ocasions a Japó, per tant, tens grans coneixements, però clar, aquí és un repte més, no? Fa 3 anys van començar aquestes classes de japonès que segurament que estaria pensant, bueno, a veure com ho accepten els alumnes i si hi ha un interès, ja heu vist que hi ha un gran interès, i no només un gran interès per part dels alumnes, sinó aquí va venir a Sant Andreu de la Barca el cònsol de Japó a Barcelona i es va mostrar molt interessat i va destacar sobretot la feina que es feia aquí a Sant Andreu de la Barca.
Sí, perquè des d'un primer, és a dir, quan va començar aquest programa, nosaltres no érem l'únic centre que començava aquest programa, ens sembla que van ser 5 centres, que no són gaires, però ja de seguida es va escollir aquí i bueno, crec que Jordi tu ho recordaràs perquè també formaves part d'aquella comitiva que era relativament nombrosa perquè hi havia mitjans locals, hi havia mitjans estrangers fins i tot, hi havia gent del diari El País, de diversos mitjans de comunicació, hi havia el cònsol, vull dir que va ser una gran inauguració, fins i tot grossa, vaja. I és un repte, primera, jo he anat sovint a Japó, ara ja fa 8 anys que no hi era, i clar, ara diguem que és com la primera vegada que vaig a treballar, sí, vaig a aprendre, no? Vaig a aprendre una mica. I em fa molta il·lusió això de poder estar amb gent d'altres països i poder... allò. I per altra banda, doncs també em fa il·lusió poder anar a Japó i poder fer una mica la meva, saps?
De les classes que es fan aquí a l'Institut Montse de Roig, com has vist aquesta evolució des de l'inici? Per què veu decidir fer aquestes classes d'optativa de japonès i quina ha estat l'evolució en aquests darrers 3 anys?
Bueno, això va ser una proposta del Servei de Llengües d'Origen relacionat amb el Departament d'Ensenyament, que hi ha una base de dades, diguem, i els professors connectem els coneixements que sabem, i llavors ells sabien a quins llocs hi havia professors de japonès. Llavors van enviar com uns correus a les direccions, la directora, la Yolanda Cárdenas, em proposa fer una optativa. A mi em feia molta il·lusió perquè... la veritat és que en l'ensenyament he trobat una mica el món que m'agrada, però trobava a faltar la connexió amb Japó que havia tingut anteriorment. Però clar, jo li vaig dir, ostres, Yolanda, jo no sé com... jo soc professor d'anglès, jo no sé com fer classes de japonès. Bueno, ja ens faran formació, etc. Aleshores, bueno, hem arribat a aquest punt, és el tercer any. No és fàcil perquè... a vegades hi ha alumnes que potser... això és una cosa que s'intenta cuidar, però clar, tots els alumnes tenen dret a apuntar-se. Per exemple, un alumne de tercer any normalment haurien de ser tots de tercer any. Però a vegades se n'apunten alguns que doncs, és el primer any que ho fan. I aleshores has de fer una mica balança entre tirar del carro d'aquests que ja fa 2 anys que ho fan, però que els que s'acaben d'apuntar no es desenganxin. I això realment és complicat amb el tema llengües. Però estem molt satisfets i crec que una mica la prova és que seguim mantenint un nombre molt alt d'estudiants i que de fet doncs, en aquest cas la Fundació Japón ens ha escollit, bueno, o la Fundació Hakuhodo ens ha escollit a nosaltres per doncs, representar Europa en aquest cas, diria jo.
No sé si amb això notes una certa pressió o no.
No, suposo que jo crec que tots els professors que hi anirem, no ho sé del cert, hi haurem estat com a mínim una vegada, en el meu cas hi he estat diverses més, per això, no? Perquè si ets professor de japonès, lògic és que potser alguna vegada la teva vida hagis anat allà, t'hagi agradat tant com per acabar fent de professor. Però hi vaig relaxat, perquè bueno, m'ho sento una mica com meu, al Japó, i aleshores no tinc aquesta por afegida de ui, què faré allà, no hi he estat mai, no sé què, sinó, bueno, una mica ens faran un curs cada dia, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, fem cada dia de, crec que és de 9 a les 5 de la tarda, més o menys, el curs que ens fan. Vull dir que no anem allà només a fer el burro.
Una última pregunta, com entren els joves amb aquesta cultura japonesa? De fet, hi ha molts impactes cada dia, no només amb la gastronomia, sinó amb les sèries de televisió, amb el manga, són portes d'entrada molt fàcils, no?, per entrar a la cultura japonesa.
De sempre ho han sigut. A vegades, la gent amb el temps a vegades li costa dir-ho, però en realitat la porta d'entrada habitual, sobretot en aquest país, és el manga i l'animació. De fet, un any més la Fundació Japón ens ha convidat a anar al Saló del Manga, per tant d'aquí menys d'un mes anirem al Saló del Manga un any més convidats per la Fundació i allà farem tallers, etc. Evidentment els nanos estan encantats i és com aquella primera cosa que els hi fa venir la gana, és com un vermut, val? L'anime i el manga és un vermut i després els hi ve la gana del primer plat, que és com conèixer la llengua, la cultura, etc.
Per acomiadar aquesta entrevista, com la podríem acomiadar en japonès?
Bueno, molt ràpidament, sayonara. Però si ens hem de tornar a veure aviat, pues ja mata a no ryoko no atote. Ens tornarem a veure després del viatge.
Que vagi molt bé, Sergi.
Igualment, Jordi, gràcies.
Com dèiem, bones notícies per l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, únic representant europeu a l'intercanvi cultural al Japó, gràcies a la beca de la Fundació Hakuhodo. 4 alumnes de l'institut i també un docent, en aquest cas Sergi Garcés, viatjaran al Japó.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Des de Ràdio Sant Andreu volem felicitar Alicia Arévalo. La periodista santandreuenca ha estat guardonada amb el Premi de Comunicació en el 18è Premi Dona i Esport. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Barcelona Esports, ha lliurat els reconeixements a les guanyadores de la 18a edició d'aquests guardons. El Premi de Comunicació l'ha rebut Alicia Arévalo com a pionera en el periodisme esportiu i veu del futbol femení a Radio Televisió Espanyola. Alicia Arévalo és una figura destacada en la cobertura del futbol femení nacional i també internacional. Com a periodista de Televisió Espanyola, ha narrat i cobert esdeveniments clau com la Supercopa d'Espanya, la Copa de la Reina, la Champions i els Jocs Olímpics de París. Va començar la seva carrera en els mitjans de comunicació a Ràdio Sant Andreu com a col·laboradora del programa del Via Directa. El 18è Premi Dona i Esport d'Alicia Arévalo destaquen que ha estat pionera en la seva trajectòria. Va ser la primera dona a narrar un partit d'un mundial masculí a Televisió Espanyola l'any 2022 i ha continuat compartint la seva experiència amb alumnes d'escoles i universitats, reflexionant sobre el paper de la dona en el periodisme esportiu. La seva tasca contribueix a transformar el relat esportiu aportant rigor, passió i una perspectiva que trenca amb l'estàndard masculí. Per tant, des de Ràdio Sant Andreu, felicitats a Alicia Arévalo amb aquest nou guardó que ha aconseguit per la seva trajectòria professional.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, X i Instagram, a més del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.